Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Cinc minuts i seran 3:15. La setmana passada es feia el sorteig dels 49 habitatges de promoció de Can Pey. 49 eren, Elisabet Pérez, bon dia, bona hora.
Sí, senyor.
49 eren, eh? Bon saben que hi havia hagut una paradoxa amb aquests habitatges. Quan es va començar la promoció, el preu dels pisos anava d'una manera, després la crisi els ha fet baixar, i al final la promoció ha estat, diguem-ne, que relativament avantatjosa. Els pisos, òbviament, són nous de trinca, esplèndidament construïts, però ha canviat tant el context social en què ara viu el món de les promocions immobiliàries que bé, en definitiva, tot s'ha posat més o menys a lloc. En aquesta promoció no hi ha jugat massa la fortuna, en aquest sentit, eh? La crisi, diguem-ne, que ha fet que moltes de les vivendes que abans eren caríssimes hagin rebaixat de preu, i aquí, com que s'està parlant d'un preu taxat, no va tan flexible com el mercat, no?
Exacte, el preu no el podíem tocar perquè està regulat per llei, però jo penso que igualment és en condicions més avantatjoses que el mercat lliure aquest. Calculem que el mercat està a uns 4.500 euros metre quadrat i aquest sortia a anar a 3.000 euros al metre quadrat. Per tant, la diferència és
continua
substancial.
Sent avantatjosa, sí. No? Hi ha hagut, des del punt de vista dels sol·licitants, una expectació tan gran com en altres promocions o no? Aquesta?
Doncs la veritat és que no. Ens esperàvem molt més, sobretot el dia del sorteig, molta més expectativa, o sigui, molta més assistència per part dels sol·licitants. No ho sé, segurament com que no era l'adjudicació definitiva, diguéssim, a veure, el sorteig es va fer perquè la gent, per endreçar la gent que tindria pis, per endreçar la tria d'aquest pis. Però clar, el fet de que el teu número sortís en aquest sorteig no et garantia que tu tinguessis el pis, perquè el segon pas, i el més dur per tots, és la concessió de la hipoteca. Per tant, si tu no havies fet les gestions primeres amb el banc per més o menys aparaular aquesta hipoteca, t'havia tocat un pis per sorteig, però no era definitivament teu.
Per aquí anava precisament la pregunta, perquè és una altra de les paradoxes. Es pot optar a un pis de protecció, però en canvi el problema continua sent poder garantir d'alguna manera que es concedirà la hipoteca que aquesta persona cobra o que intenta optar un pis de protecció, no? Això no es pot garantir hores d'ara.
No.
És a dir, l'aval, per dir-ho així, o l'aval que puguin donar les institucions públiques al fet que aquesta persona sigui el sol·licitant d'un pis que reuneix tot un seguit de requisits, amb això no n'hi ha prou tampoc per tenir una hipoteca.
Sempre t'has de barallar amb el banc, sempre. Perquè en aquest cas era una promoció privada, el constructor tenia aquesta hipoteca per fer els pisos, i clar, la gent s'ha de subrogar o no en aquesta hipoteca, i per tant, com tu deies, la feina de les institucions, val la pena dir ja que
precisament per això, cas, per això, si es pot encara refrescar la memòria sobre aquests processos.
Exacte. Això era una promoció privada. Aleshores, amb el promotor vam acordar sortejar una part d'aquestes vivendes a través de la institució pública, que el que garantia era això, que tothom que accedís a aquests pisos tingués unes condicions d'empadronament, d'anys d'empadronament, d'ingressos, però sobretot el que garanteix el sorteig públic és que no agafi un pis, diguéssim, per dir-ho planerament, el primer que arriba, o el més espavilat, o el primer que se n'assabenta, sinó que en un termini més o menys tots tenien les mateixes condicions. Una mica això és el que hem de garantir des d'una institució.
És una modalitat de les vàries que hi poden haver a l'hora de parlar de pisos de protecció?
Sí.
És a dir, el fet que un privat quedi d'acord amb l'Ajuntament, per exemple, pot ser una de les modalitats per poder oferir pisos amb condicions més avantatjoses.
Exacte. És el que intentarem fer en endavant. Amb totes les parcel·les que tenim intentarem negociar amb el constructor el fet de fer nosaltres el sorteig, perquè al cap i a la fi el constructor el que li interessa és vendre i no tant amb qui ni com.
A partir d'aquí, dues qüestions. Saben que avui parlarem de l'oficina, de la futura creació de l'oficina de l'habitatge, i també del registre de sol·licitants. Fins a quin punt la institució ha de vetllar perquè un cop aquests sol·licitants tinguin el pis no ho puguin d'alguna forma tornar a llogar algú o que l'ocupi una altra persona que no sigui el titular d'aquella llicència d'ocupació, que no sigui el titular de l'escriptura?
Ha de ser una de les funcions principals que hem de fer, perquè no és, quan parlem d'habitatge públic estem parlant d'un bé privat, d'un bé públic d'ús privat, o sigui, d'uns recursos que ha posat l'administració pública perquè persones tinguin dret a l'habitatge. Per tant, el que hem de garantir, i és pel que treballarem en un futur, és perquè no es pugui fer especulació, perquè no es puguin treure beneficis més enllà del propi ús i del benefici que hi ha estret és en un pis de compra de lloguer per sota de preus de mercat.
D'acord, ho preguntava perquè fa mesos va ser notícia als mitjans de comunicació un municipi de Catalunya en el qual l'Ajuntament podia certificar a partir de informació i documentació que hi havia unes persones que vivien en un pis de protecció, en un pis de promoció pública, mm-hmm, i que no era el seu pis. I per tant aquelles persones van ser expulsades del pis i els titulars del pis van perdre precisament la concessió pel fet que el seu pis estava sent utilitzat per altres persones que no s'havien presentat a cap mena de concurs. Això pot ser possible en un futur també?
Podria ser.
Podria ser.
Sí. De fet, fer el seguiment d'aquestes concessions i del seu ús tal com recull la llei és una de les nostres obligacions i vetllarem quan tinguem els mecanismes articulats per
D'acord,
això.
Perquè l'Ajuntament té constància que pugui passar això a Sitges o no?
Mira, sentir coses les sents sempre, però no està bé parlar si no tens dades objectives ni evidències, per tant no m'agradaria posicionar-me en aquest sentit, sinó dir-te que una de les nostres intencions és això, vetllar perquè les coses es facin com ho regula la llei i com s'ha decidit que es facin, perquè estem parlant de diner públic, per tant, de diners de tots els sitgetans, i amb aquests diners no se'n pot aprofitar.
Hem iniciat la conversa a partir d'aquesta promoció de Campell, tot i que la regidora ens comentava que, diguem-ne, l'èxit de la convocatòria ha estat relatiu, suposo que l'Ajuntament té dades que confirmen que Sitges continua havent una demanda, en aquest cas de vivenda a preu mínimament assequible. Uh-huh. Això sí.
Sí. Mira, hi ha municipis no massa lluny dels nostres que amb una promoció similar amb aquesta s'han quedat pisos buits. I, de fet, nosaltres ara encara no sabem si es quedaran buits o no.
D'acord.
Però el fet
de... Si es queden serà per la hipoteca, no?
Exacte, exacte.
No, que també ho podem dir així perquè així
exacte.
Serà, eh? Si
sí,
queden
sí,
buits
sí, sí.
No serà perquè no es pugui optar o perquè les persones no puguin optar, sinó serà perquè no els han pogut concedir la hipoteca.
Exacte.
O no han pogut o no han volgut o el que sigui. No tindran, d'acord.
Sí, també hi havia una altra cosa que... Clar, els pisos hi han de diferents tipus i per tant... a veure, si tu et toqués i no poguessis triar més enllà d'un pis dels més grans, és probable que, no, que les teves condicions
s'entendria,
econòmiques...
S'entendria, eh?
No, per tant, bueno, és una mica un encaje de bolillos, que es diu en castellà, però bueno, jo penso que hi ha suficient gent a la llista d'espera com perquè els puguem omplir tots amb gent de Sitges, que seria el nostre desig més ferm, perquè quan no s'obren... Ai, quan no s'omplen amb gent de Sitges es poden obrir a gent de fora. No està malament, però per nosaltres els primers són els de casa i de fet fem aquestes promocions com una part de la nostra política social perquè la gent d'aquí Sitges es pugui quedar aquí Sitges. Saps que fa molts anys, de fet, es van començar a fer polítiques d'habitatge per evitar que la gent marxés. Hi havia molta gent jove, molta gent de la meva generació que no es podia comprar un pis aquí, acaba marxant de Sitges, i això...
I han continuat vivint ja i establint-se fora.
Exacte. Precisament per això també en aquesta promoció l'empadronament es podria... O sigui, es podia accedir amb anys anteriors. O sigui, no des d'ara cap endarrere, sinó em sembla que eren dintre dels últims... Bueno, dintre d'un últim període, una bossa d'anys havent viscut
d'acord.
Aquí Sitges.
És a dir, per persones tant, que havien estat empadronades a Sitges...
Exacte. Facilitem una mica aquest retorn, no? Era una mica la intenció que teníem.
Perquè fins a quin punt l'Ajuntament pot regular la norma? Quan s'està parlant de pisos de promoció, de pisos públics, per dir-ho d'alguna manera, que estan sota la tutela de la Generalitat, l'Ajuntament pot fer de més i de menys a l'hora de ficar les condicions amb l'empadronament.
Temes econòmics no, però amb l'empadronament sí. I per això vam jugar una mica per aquí.
Mm. Per què ha de servir una oficina de l'habitatge? Tot i que pugui resultar una obvietat la pregunta, a què s'ha de dedicar aquesta oficina de l'habitatge?
No, no és una obvietat, perquè una oficina de l'habitatge té moltes funcions i penso que és convenient que la gent la sàpiga. Des de tràmits de cèdules d'habitabilitat, per exemple, qualsevol tràmit relacionat amb la vivenda, ajuts, tots els tràmits d'ajuts, tant sigui els avals per lloguer com qualsevol tipus d'ajuts que hi hagi des de la Generalitat es poden tramitar des d'allà. I per mi una de les coses més importants són les bosses d'habitatge, que és una novetat pel nostre municipi, i es tracta de que l'Ajuntament faci de mitjancer entre la persona que té un pis que vol llogar i la persona que vol un pis de lloguer. Aleshores, amb aquesta intermediació que es diu, l'Ajuntament fa servir les eines que posa sobretot la Generalitat al seu abast per garantir que la persona que té un pis, a través d'unes assegurances, li tornaran el pis amb les mateixes condicions que l'ha llogat. Que això és una de les pors que té molta gent a l'hora de posar els pisos per llogar.
No només a cobrar el lloguer, sinó que no li tornin el pis fet un
exacte.
Una acció.
I el fet de, i el cobrament del lloguer és una altra de les garanties que es fa a través d'assegurances, també. Per tant, el que fa l'Ajuntament amb aquesta intermediació és dir-li al propietari: vostè doni'm aquest pis que jo amb aquesta assegurança li dono unes garanties, però l'ha de llogar més per sota del preu de mercat. I jo tindré una llista de gent que podré anar ubicant en aquests pisos. I dintre de la relació llogater-propietari, si hi ha algun desencontre, també podríem mediar en aquesta situació.
D'acord. Quines condicions hauran de tenir aquests pisos, en principi, per poder formar part d'aquesta borsa?
Pisos habitables, amb
pisos
condicions d'habitabilitat, com demana, diguéssim.
I la condició per part del seu propietari serà que aquest pis pugui ser ofert a un lloguer, diguem-ne, assequible.
Uh-huh.
Aquí sí que deu haver, suposo, una forquilla, un barem, a partir del qual aquest pis pot formar part de la borsa que pugui tenir l'oficina de l'habitatge, sempre i quan no es demani un lloguer superior a...
Exacte.
El que sigui. Això és el que encara s'ha d'estipular?
Sí. És delicat posar la línia perquè a mi m'ha passat que buscant la mitjana dels preus dels habitatges de Sitges, les fonts que trobes et donen dades molt diferents. Però bueno, sempre hi ha uns estàndards per sota dels quals tu has d'anar.
Perquè aquí no hi ha un barem de la Generalitat, de la mateixa manera que s'estableix un preu públic a partir d'un context social, en el cas d'aquest lloguer que és el que pot servir de barem en el cas de l'oficina de l'habitatge i d'aquesta borsa de pisos, també hi ha uns barems que la Generalitat estableix?
Sí, però solen ser orientatius.
D'acord, i en el cas de Sitges estem parlant d'un cas també singular dins aquest.
És molt singular, Sitges.
És a dir, un lloguer econòmic a Sitges què seria? 400 euros o més?
Jo penso que 400 és bastant econòmic. Jo ara no el tinc molt apamat al mercat, però diria que 500, 600 ve a ser el més baix del que corre per aquí.
D'acord. I la mitjana estaria 1.000 més o menys?
Sí.
1.000 ben rodonets, super,
sí.
No? Uh-huh. És a dir, que més o menys els preus es podrien establir a la vora d'entre uns 500 euros, més o menys, perquè...
Sí, és que també depèn d'on estigui l'habitatge, perquè saps que la seva ubicació, l'edat del pis... Uh-huh. Tot això són coses que influeixen molt, si té ascensor, si no el té, si l'orientació... Totes aquestes variables influeixen moltíssim en el preu del lloguer, per tant, s'ha d'estudiar cada cas en concret.
Pregunta, fins a quin punt més d'un privat pot pensar, escolti, ara l'Ajuntament farà d'immobiliària?
L'Ajuntament el que ha de fer és garantir l'accés a l'habitatge. I això és una feina que es fa en moltíssims llocs. No tenim cap interès de prendre-li la feina amb ningú, clar està. Però nosaltres hem de cobrir un espai de mercat, no de mercat, sinó de sector social amb dificultats d'accés. Aquesta és la nostra feina, això és un sector petit, diguéssim. No pretenem llogar tots els pisos de Sitges, no crec que en tinguéssim capacitat.
Mm-hmm. Però en qualsevol cas sí que aquells... els propietaris dels quals estiguin disposats a oferir-los a un preu per sota del preu habitual de l'oferta del mercat.
Sí.
Pel que fa referència a promocions, a futures promocions, l'Ajuntament continua apostant pel lloguer, aposta per la compra també, com és en el cas dels pisos de Campell, però també a partir de la circumstància singular d'aquest constructor, per dir-ho així, lloguer, compra...
Les properes promocions seran de compra. Calculem que entre l'any que ve i el 2012 podrem treure uns 52 habitatges. N'hi ha un que ja té millor camí, un camí més fet i més clar, i els altres estem treballant perquè siguin realitat en un futur.
El que té millor camí?
El que té millor camí és, diria jo, el de la baixada de Terramar. Teníem unes parcel·les i aquesta ja s'ha venut finalment. I a més, m'agradaria dir que d'aquestes 52, més de la meitat són d'HPO, que és un mòdul de preu per sota del concertat, que era el que hem fet fins ara.
D'acord.
Per tant, encara parlaríem de preus més baixos, que estarien al voltant de 2.400 metre quadrat.
Entesos. És a dir, en lloc d'aquests 3.000 al metre quadrat, mm-hmm, serien 2.400 pel que fa referència a les vivendes del baixador de Terramar,
mm-hmm,
que seran la futura promoció.
Sí. N'hi ha 12 d'HPO i 3 de preu concertat.
Uh-huh.
Hi ha una mica de barreja. Amb cada promoció hi ha diferents tipus.
És a dir, serà una promoció de 15 vivendes?
Exacte.
D'acord. Mm-hmm. En una zona, li dèiem al regidor, una zona privilegiada aquesta.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, Sitges té aquests avantatges, i aquesta sort, que es poden fer pisos socials, però no estigmatitzats com en altres municipis. Mm-hmm.
Voleu dir no fer barris sencers,
exacte,
sinó que aquests pisos estiguin repartits per diferents zones del municipi.
O que estiguin considerats d'això en una zona o d'una qualitat diferent, sinó que estaran doncs, en una bona zona.
Mm-hmm. 9:56 minuts, ens queden 4 minuts, però hi ha una qüestió molt important. Cada promoció, inclòs des de les promocions de lloguer dels pisos de la Caixa fins a aquesta darrera promoció, ha tingut llista d'inscrits. L'Ajuntament vol posar en marxa un registre de sol·licitants que suposo que ha de ser una bossa que sigui més o menys estable en el temps i que cada promoció no s'hagi d'apuntar la gent 4 o 5 vegades. Com ha de funcionar això?
Mira, sobretot aquest registre el que ens permetrà és tenir una fotografia clara de la demanda de pisos que tenim. Tipologia de pisos, perfil dels sol·licitants, quins ingressos tenen, quins no, què volen, si volen lloguer o volen compra, quina ha de ser la mida dels pisos que volen. I això ens ajudarà molt a seguir treballant pel futur, perquè quan planifiques, si no tens dades objectives, és molt complicat encertar-la. I com bé has dit tu fa una estona, el mercat ha canviat. La vivenda era una demanda social molt intensa que teníem sobretot en el mandat passat.
Mm-hmm.
I ara
perquè també es facilitaven més les coses, esclar.
Exacte, bueno, tots sabem el que ha passat amb els bancs.
Des del punt de vista financer, està clar.
Exacte. I ara segueix havent-hi necessitat, però no hi ha tanta pressió. Per tant, clar, el nostre panorama, el que veiem, és diferent i necessitem aquesta fotografia que ens donarà el registre de sol·licitants. Què ens permetrà també? Tenir un contacte directe amb aquesta gent que ja ha dit que estava interessada, una comunicació directa. Saps que sovint moltes de les coses que ens recriminen, o que ens recriminen, com molta gent diu quan fas alguna cosa, és, oh, jo no me n'he assabentat. No? Pues és una mica intentar reduir aquesta escletxa que hi ha, no?, entre la institució i el ciutadà. No? Que sapiguem que aquest ciutadà hi està o ciutadana hi està interessat i, per tant, tinguem una font directa d'informació amb ell. I sapiguem també si hi ha prou gent interessada com per tirar o no promocions endavant.
Fins a quin punt l'Ajuntament té constància o no de la quantitat de pisos buits que pot haver Sitges?
Sabem que n'hi han d'haver, però Sitges, el que tenim són dades generals de tot Catalunya, hi ha moltes vivendes buides, però Sitges és molt particular. Tenim la sort, realment, que Sitges és un poble amb una personalitat molt diferent dels altres i intuïm que hi ha vivendes buides, però no sabem fins a quin punt, perquè Sitges, com saps, té molta vivenda de segona residència, que durant molt de temps a l'any poden estar buides, però a l'estiu o durant uns mesos les ocupen els seus propietaris. Per tant,
preguntem afegit això. Entre buides i abandonades, l'Ajuntament pot fer alguna cosa amb vivendes, els propietaris de les quals no s'hagin mogut des de fa molts anys i les tinguin en un estat que no ho sé, que es pugui espavilar el procés d'alguna manera?
Ens agradaria molt, però és complicat, legalment parlant, posar...
Forçar, per dir-ho així?
Exacte, és molt complicat. Primer perquè hi poden haver problemes de definir el propietari amb aquests temes d'herències i tal. Després hi ha problemes en definir quina vivenda no està utilitzada, perquè pots mirar els consums, però si, com et deia, durant 10 mesos a l'any hi ha consum, però n'hi ha dos,
ja...
on te poses la ratlla? Li has d'expropiar amb aquell que només ve 2 mesos a l'any? És un tema complicat i la veritat és que des dels municipis agrairíem una legislació, una regulació clara en aquest sentit.
Que pogués fer una mica de paraigües a les accions
Exacte.
Dels ajuntaments.
I que ens facilités una mica aquesta feina que volem fer però que no, que el cotxe no ens funciona com voldríem, diguéssim.
En 30 segons, regidora, el calendari per la posada en marxa d'aquesta oficina de l'habitatge?
Principis del 2011, primer trimestre, segurament.
Primer trimestre del 2011, la posada en marxa d'aquesta oficina de l'habitatge, que òbviament també mereixerà una explicació més detallada quan estigui en funcionament.
I tant, a la vostra disposició.
Elisabet Pérez, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Bones festes, bon any.
Igualment.
En 5 minuts tornem amb Albert Vergués.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.